sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Nosaltres no hi fallem a la nostra cita del Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio, programa ja 180, divendres 7 d'octubre de 2016. Molt bon dia, Fini Lleó.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
De primera.
Millor?
Millor, sí.
Tot
poc
i que mos ha anat plovent esta passada nit i algunes notes han anat caient, el cert és que avui divendres el sol s'imposa al nostre municipi. Esperem i creuem els dits que així es mantingui el cap de setmana. Després, a la recta final del nostre informatiu, en sabrem la previsió meteorològica. El cert, però, és que avui notícies positives, les que us portem al nostre informatiu, almenys en la gran majoria d'elles, i és que els allotjaments turístics de l'Ametlla de Mar són dels més ben valorats pels usuaris, pels clients, a través de TripAdvisor. Tu això ho has gastat mai, Fini?
No.
No ho has gastat? No ho utilitzes?
No.
Doncs és una pàgina web, per explicar-ho ràpidament, en què doncs, tu quan vas de viatge, vas a dinar a un restaurant, vas a algun hotel, a algun càmping, doncs deixes un comentari i una puntuació sobre la teva estada, si t'ha anat bé, no t'ha anat bé, si ha estat tot correcte, puntues una mica i això doncs es va fent un rànquing de puntuació, podríem dir, i hi ha establiments del nostre municipi que estan al més alt de tot possible, sempre parlant en l'àmbit de les Terres de l'Ebre, evidentment.
És que nosaltres som molt bons acollidors.
Som bons acollidors. En parlarem, igual que també parlarem d'una calera, Gesamic Aramés, que si se'n recordeu, parlàvem ara fa uns mesos de que havia quedat campiona de barista a Tarragona. Doncs bé, ha quedat la tercera millor barista de Catalunya en el campionat que es va celebrar el passat dimarts a Vilafranca del Penedès. Escoltarem què és el que ens explica Gesamic Aramés al transcurs del nostre informatiu. I la part més negativa podríem dir que ve des del moviment veïnal de l'N340, que torna a denunciar entrebancs administratius per fer el triple tall de cada dijous. Ahir només es va poder fer a l'Ametlla de Mar i no ho van poder fer ni a les cases d'Alcanar ni a Sol de Riu per manca de permís administratiu per poder realitzar aquest tall.
Tindrem xarxes socials?
Sí, tindrem xarxes socials, però avui una mica diferents de l'habitual. Per què? Hem de dir per què, no? Els nostres companys de turisme, doncs, avui tenen un dia de bojos, com diuen ells, a tope, i per tant no ens poden acompanyar, i ho farem mano a mano, Fini.
Si no, m'aniràs explicant, perquè sí que ets un expert tu amb tot això de les xarxes socials, i jo sóc de les altres xarxes, de remendar i desempescar, sí.
Bueno, però veuràs que ha passat també a nivell d'actualitat,
sí, perquè... n'hi ha que sí, que t'he de dir que avui hi ha una cara, avui és el Dia Mundial del Somriure, i sí, hi ha un emoji ara, abans era l'Smile, que avui és protagonista.
Ja m'ho comentaràs després, ara, a les xarxes socials. A la segona part del nostre Sempre amb tu d'aquest divendres, temps per l'entrevista una mica musical, accent musical al nostre programa, amb Los Sirgadors. Ells seran protagonistes musicals el dissabte, dia 15 d'octubre, la Diada de la Rossejat, i com que la setmana vinent tenim un parèntesi pel mig que ens trenca una mica la setmana, hem hagut d'avançar també a començar a conèixer coses de les que tindrem i gaudirem al nostre municipi en els pròxims dies. Ho farem amb una de les veus, Mario Pons. Ell ens explicarà doncs què és aquesta formació dels Sirgadors i molts comentaris, ens explicarà moltes coses respecte a la música que creen, així un folk, un rock, un country, no? Portar la música de Mississippi cap a les Terres de l'Ebre.
Sí, i amb lletres del territori.
I amb lletres de casa nostra.
I acabarem, ja sabem amb qui fem el vermut avui, amb Víctor
Nòria.
Sí,
ja ho sabem, ja ho sabem. I a més m'ha trencat esquemes, Aquest matí m'ha dit, parlem d'això, i... Okay, bueno, ja s'està esperant a més fora, Víctor Nòria, perquè avui ens submergirem perquè parlarem de l'inventor del submarí a propulsió i sense aire. Parlem de Narcís Monturiol, que dit així jo crec que molta gent el nom li sonarà almenys, Li sonarà, i qui hagi anat pel Port Vell de Barcelona, doncs segurament que haurà vist també aquest submarí rèplica que està instal·lat en aquest port de Barcelona. Són aquests els continguts que tenim preparats, que tenim previstos al llarg de la pròxima hora en directe des de la sintonia de la Cala Ràdio. Animar-vos a tots, doncs, a quedar-vos amb nosaltres. Finitut i apuntes?
Sí.
Doncs vinga, comencem l'edició 180 del Sempre amb tu, divendres 7 d'octubre.
Les notícies de la Cala Ràdio.
És l'actualitat d'aquest divendres 7 d'octubre. Els allotjaments turístics de l'Ametlla són els més ben valorats pels usuaris a TripAdvisor.
El càmping situat al paratge de Santes Creus ocupa les primeres posicions del rànquing de l'Ebre. El portal turístic també destaca nombrosos habitatges d'ús turístic de la població. El moviment veïnal de la N340 torna a denunciar entrebancs administratius per fer el triple tall cada dijous.
L'ofensiva per reclamar la gratuïtat de l'AP7 compleix 120 talls reforçada per la implicació de nous col·lectius. La Calera Gessamí Caramés, tercera millor barista de Catalunya.
Dimarts es va celebrar l'11è campionat de baristes de Catalunya a Vilafranca del Penedès. Actualment és la campiona de la demarcació de Tarragona. Ànima Naturalis denuncia infraccions molt greus en un bou embolat d'Amposta i en els correbous del Dover.
L'associació animalista celebra que per primera vegada les imatges per denunciar irregularitats arribin als veïns del territori. I Móra d'Ebre i Móra la Nova no volen dir adeu al seu accent diacrític.
Els alcaldes de les dues poblacions són partidaris de mantenir igual el nom dels seus municipis.
Amb accent o sense, nosaltres comencem el repàs de l'actualitat d'aquest divendres a la Cala Ràdio. Més d'un 80% dels viatgers, quan planifiquen els seus viatges o les seves vacances, busquen informació i, sobretot, miren el que opinen altres turistes que han estat en aquella destinació abans de reservar. A hores d'ara, TripAdvisor s'ha convertit pràcticament en el portal més important pel que respecta a comentaris i opinions dels usuaris que han estat en destinacions. Així ho explica Damià Lleó, gerent de l'Àrea Municipal de Turisme, que celebra que els allotjaments turístics de l'Ametlla de Mar siguin dels més ben posicionats de les Terres de l'Ebre.
El viatger, el turista, quan planifica les seves vacances, abans de reservar, investiga, busca informació i, sobretot, el que fa entre un 80 i 90% a internet és buscar el que opinen l'altra gent. Nosaltres, turistes, que ja han estat en aquella destinació i que els allotjaments del nostre municipi estiguin ben posicionats, que les crítiques, els comentaris siguin favorables, pues no pot ser d'una altra manera que positiva i que reforça, no?, la nostra destinació com una destinació de qualitat i capdavantera amb internet i amb les xarxes socials i amb els portals que parlen de les destinacions.
Una valoració positiva per part de turisme que s'afegeix a la del sector turístic. Per exemple, és el cas del càmping Ametlla, ubicat al paratge natural de Santes Creus, que és un dels primers càmpings en el rànquing de puntuació de TripAdvisor a l'Ebre. Miquel Roca, director d'aquest establiment, comenta que per a ells és molt important que la gent els valori com ha estat la seva estada al càmping, el que els ha agradat i el que no, perquè els ajudarà a millorar.
Jo crec que el que més important per aquest establiment és, d'entrada, és que no és el mateix la publicitat que tu vulguis fer de tu mateix, de com establiment, que la publicitat que puguin fer amb els comentaris dels nostres clients. Jo crec que els comentaris dels clients són una publicitat molt més directa i molt més verídica. Tu pots posar moltes coses al teu establiment, però realment qui t'ha valorat no ets tu, sinó són els clients que estan al teu establiment. Per tant, és molt important que la gent valori com ha estat el càmping, les coses que li han agradat, les que no han agradat, que ens ajudaran a millorar, i és una miqueta la mecànica que estem fent servir doncs, a data d'avui.
El també representant de l'Associació de Càmpings de Tarragona a les Terres de l'Ebre amplia que no és només que tinguis un bon establiment, sinó que realment la gent puntuï el teu establiment.
I, òbviament, hi ha establiments que realment són molt, molt interessants, però el que hem de fer aquesta és promocionar aquest tipus de publicitat. No és només que tu, al millor, doncs, tinguis un bon establiment, sinó realment que la gent doncs, puntuï el teu establiment, perquè jo avui en dia quan viatjo, el primer que miro, a part dels preus on vaig, és els comentaris dels clients. El que es tracta una miqueta és que la gent, els empresaris, doncs, vegin el tema de xarxes socials i el tema de TripAdvisor com una eina molt positiva d'orientació a potenciar els clients a l'hora de triar les seves destinacions.
La resta d'establiments hotelers del municipi, hotels, càmpings i cases rurals, també ocupen bones posicions, així com els diferents habitatges d'ús turístic que estan registrats en el portal i que destaquen tant per la qualitat com per quantitat. L'Ametlla és el municipi de l'Ebre amb més habitatges censats turísticament. Damià Lleó afegeix que a banda dels allotjaments també hi ha altres sectors com el de restauració o de serveis que també estan molt ben puntuats i valorats.
No només d'allotjaments de dormir turístics, sinó també som conscients i sabem que els restaurants també estan molt ben puntuats, perquè des de l'oficina de turisme cada setmana o cada dues setmanes busquem als cercadors les crítiques i els comentaris que fan els turistes al nostre municipi per intentar millorar. Sabem que els restaurants també estan molt ben valorats i molt positiu que siguem conscients que tots formem part d'aquesta destinació turística i que en la cara l'hem de posar i posicionar allà on es mereix.
Actualment la població disposa de 600 places hoteleres, 2.300 en càmpings, una vuitantena en cases rurals i més de 4.300 en habitatges d'ús turístic. En total, l'Ametlla de Mar disposa aproximadament a hores d'ara de 7.300 places d'allotjament.
Les notícies de la Cala Ràdio.
El moviment transversal veïnal que lluita des de fa un any per aconseguir l'alliberament dels peatges de l'AP7 com a solució als problemes i la sinistralitat de la carretera N340 torna a topar amb entrebancs administratius en la represa dels talls de trànsit setmanals. Després de fer-los de 25 minuts tots els dies durant l'estiu aquesta setmana, es preveia recuperar el triple dels dijous de 45 minuts. El portaveu del moviment, Llorenç Navarro, ha denunciat que el Departament d'Interior no els ha autoritzat el talla a les cases d'Alcanar, l'emplaçament on va començar aquesta ofensiva per la gratuïtat de l'autopista AP7.
Pensen així com l'any passat i nosaltres estem donant explicacions i raonaments. Ens donen el tall de Sol de Riu i nosaltres diem que per triar un o l'altre té més seguretat el tall de les cases d'Alcanar, perquè el fem allí davant del restaurant Conill i allí tenim aparcament igual a la dreta que a l'esquerra i hi ha gent que ve a peu i nosaltres per seguretat els nostres veïns preferim este. Quan nosaltres ho exposem, ells ens diuen que no. Llavors, doncs, bueno, també hem d'entendre que les formes de governar, d'imposar, perquè no hi ha negociació, no pot haver negociació, encara que ens parlessin per telèfon, després ells fan el que volen.
El 120 talls s'ha celebrat només a l'Ametlla de Mar i també s'ha fet una concentració a l'altura de les cases d'Alcanar amb els veïns que havien de tallar la N340 a Sol de Riu, al límit amb el terme municipal de Vinaròs a la desembocadura del riu Sénia. El moviment veïnal emprèn aquesta nova etapa reforçat per la implicació de nous col·lectius i convençut que la causa arribarà cada vegada a més gent.
I seguim explicant actualitat local. La tercera millor barista de Catalunya és la calera Gesamí Caramés, que ha aconseguit aquesta posició el passat dimarts 4 d'octubre a l'11è Campionat de Baristes de Catalunya celebrat a Vilafranca del Penedès. El Campionat de Baristes de Tarragona d'aquest 2016 es va celebrar el passat mes d'abril al centre de Cambrils i Caramés hi va obtenir la primera plaça per segon any consecutiu. En segona posició va quedar Neus Faiges, que també va participar al Campionat de Catalunya. Gesamí Caramés ens explica com ell ha entrat en aquest món de barista i també la satisfacció que li dona haver arribat al Campionat de Catalunya.
Estic super, super, super contenta, no m'ho esperava per a res, perquè realment, és la segona vegada que vaig en un campionat de Catalunya i l'any passat vaig anar també al de Catalunya i vaig veure el nivell que hi havia i, per a mi va ser increïble, va ser totalment aprenentatge, no?, veure el que feia la gent que portava anys preparant-se. Per a mi va ser una passada i només anant allí a veure el campionat vaig aprendre moltíssim ja. I aquest any, la veritat que no m'esperava per a res tindre ni és que no m'esperava per a res classificar-me, perquè és el nivell que hi ha en aquests tipus de campionats, i la veritat és que estic super, super, super contenta. Tot i així, sé que encara em falta moltíssim per aprendre dins del món del cafè, perquè és un món que al final t'hi has de dedicar per a saber tot, no? Perquè és quasi com el món dels vins, és molt difícil trobar els aromes, saber el per què, no? Cada punt de torrat, tot. és un món que t'hi has de dedicar. I a mi, bueno, lo meu és més la cuina, no? que és lo món barista, que és el món del cafè. De totes maneres, a mi sempre m'interessarà qualsevol cosa que estigui relacionada amb l'hostaleria, perquè, no sé, no? És el somni de tothom, que al final pues, puguem muntar un restaurant. Jo no sé si algun dia s'irà o no s'irà, però ara mateix pues, jo penso si algun dia jo em pogués muntar un restaurant, a mi m'interessa poder servir un bon cafè. A mi m'interessa, si hagués algun curs de cocteleria que jo tingués a l'abast, pues, segurament també el faria, perquè és algo que va relacionat també amb la cuina, relacionat de manera directa. I a mi pues, tot això m'interessa moltíssim, saber, bueno, per això no, per oferir un bon cafè i per què no, per, jo que sé, algun dia potser crear una carta de combinar-se amb cafè a l'hora del cafè o per a substituir el postre, potser hi ha gent que no té tanta afició pels postres, no? I preferís pues, fer-se un cafè i ja està, però busques algo més, pues, pot ser un combinat amb cafè. És un món de possibilitats, se t'obre un món de possibilitats. I és per això, és això que jo busco del cafè. Poder-lo introduir doncs, dins del meu món de la cuina i la reposteria, que és el que jo preferixo en aquest sentit.
Fins a 5 participants més, a part de les dues de Tarragona, 2 de Barcelona i un de Lleida i 2 de Girona, són els que s'han vist les cares preparant 4 expressos, 2 caputxinos art, 2 begudes d'especialitat amb alcohol i 2 begudes d'especialitat sense alcohol en aquest 11è certamen de baristes. Aquestes preparacions han anat acompanyades per tot tipus d'explicacions al públic i els 5 jutges que han valorat l'actuació de cada barista. La guanyadora, Núria Ruiz, representarà Catalunya a la final del Campionat Nacional de baristes, que tindrà lloc del 23 al 26 d'octubre a Barcelona, al Saló Hostelco a la Fira Barcelona. Més temes, ara d'àmbit territorial. L'associació animalista Anima Naturalis ha presentat 2 denúncies davant la delegació del govern a les Terres de l'Ebre contra els organitzadors i controladors de correbous Amposta i Aldover. En el cas d'Amposta, es denuncia que es va donar inici al primer bou embolat de la nit del 21 d'agost, tot i que, per una avaria elèctrica, la plaça estava a les fosques, un fet que impedia que la Comissió Taurina pogués dur a terme les seves funcions de control, com són, entre altres, impedir la participació de menors o persones sense les condicions físiques necessàries. Aquests fets podrien ser tipificats, segons Anima Naturalis, com infraccions molt greus i podrien rebre sancions entre 600.001 euros a 150.000. Al Dover, l'entitat va rebre l'avís i imatges gravades per un veí que els bous no disposaven de les condicions òptimes al corral on estaven custodiats. Els animalistes celebren que per primera vegada és la gent de les Terres de l'Ebre que denuncien i aporten proves, sumant-se a la tasca que du a terme l'entitat.
I Móra d'Ebre i Móra la Nova es neguen a treure's l'accent. Tot i que l'Institut d'Estudis Catalans aprovi definitivament la supressió dels accents diacrítics, els alcaldes de les dues poblacions són partidaris de mantenir el nom dels seus municipis. En declaracions a la ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser, l'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Pinyol, va explicar que recorda que una de les primeres coses que van fer quan van prendre per primer cop possessió com a alcalde va ser posar l'accent al cartell que hi ha a peu de l'Hospital de la Ciutat i afegit que, de moment, no es canviarà res. Per la seva banda, l'alcalde de Móra la Nova, Francesc Xavier Moliner, ha considerat que traure l'accent del nom del municipi seria una pèrdua de l'enriquiment de la llengua i ha comentat que li agradaria conservar l'accent de Móra la Nova i que sigui una cosa històrica. El topònim de Móra prové del fruit de la morera negra i perdria l'accent diacrític que el diferencia del mot Móra, que fa referència a la cultura àrab.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
La pluja no ha deixat, o els núvols no han deixat massa pluja a l'Ametlla de Mar, un divendres assolellat. Saludem la Carme Farnell. Com es presenta el cap de setmana, Carme? Molt bon dia.
Bon dia. Comencem una jornada freda, però amb temperatures que tampoc no han baixat molt respecte als d'ahir, tan sols entre 1 i 2 graus. Ahir les precipitacions van anar creuant per sobre d'aquesta zona, igual que la resta de Catalunya, i van arribar a deixar fins a 10 litres a l'Ametlla de Mar. Però sí que a la resta de Catalunya aquestes quantitats són una miqueta més destacades. Al llarg del dia d'avui no tindrem ruixats, el que tindrem és la presència d'aquests núvols que s'han d'anar trencant, acabarà sortint el sol i farà que les temperatures màximes quedin una miqueta més altes que les d'ahir. Sempre serà un sol esmortit perquè han d'anar creuant bandes de núvols alts i mitjans. I al final del dia de nou se tornaran a formar aquests núvols baixos que es mantindran durant aquesta propera matinada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Bon cap de setmana. Hem de rectificar la Carmen. Gràcies. Voldríem que haguessin caigut 10 litres. Mig litre és el que ens ha deixat la pluja en el dia d'ahir a l'Ametlla de Mar. La temperatura més baixeta avui, 23,9 graus. Ara mateix l'humitat un pal més alta, 70%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest divendres a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I el cap de setmana en el recull informatiu, dissabte i diumenge a les 12 del migdia i les 8 del vespre. I ens pot seguir també a les xarxes socials, als nostres comptes de Facebook i Twitter. Hem repassat ja l'actualitat d'aquest divendres i com us hem avançat avui les xarxes socials, molt les farem mano a mano fini.
Mano a mano... És un dia.
Bueno, vale.
M'explicaràs
el que ha estat més comentat, més viral aquesta setmana a les xarxes. Te pregunto primer que tot, te faig una sèrie de preguntes.
Hem de dir que això no està preparat, que m'ha agafat el vol.
T'ha agafat el vol. Vale.
M'has agafat.
Ets més d'Android o d'iPhone?
Android.
Bueno, vale.
Vaig a dos.
Vas a dos bandes.
El telèfon és Android, però després tinc...
Tu encomanes pizzas a casa o no? O les vas a buscar? O les fas tu a casa?
Més aviat les faig jo a casa. De totes maneres, també n'hi encomano. Uh-huh. Depèn, a vegades me les porto, a vegades les vaig a buscar.
I ets més de Massana o de pinya?
De les dues coses. M'agrada la Massana i m'agrada la pinya. És... A la pizza, la pinya, però la Massana a l'amanida.
Ara ho discutirem, això.
I a la pasta fresca, pinya.
Comencen les xarxes socials. Unes xarxes d'avui divendres que, com hem dit, no podem fer amb la gent de turisme, estan en plenes jornades gastronòmiques i tenen feina per un tub, podríem dir. Però hi ha moltes coses que aquesta setmana han estat sent notícia. De fet, des que vam tancar el programa el divendres passat, han passat tantes coses en tantes històries diferents que intentarem sintetitzar-les al llarg d'estos pròxims minuts. Te preguntava, Fini, això de l'Android i de l'iPhone, perquè anem a parlar d'iPhones.
Jo és que t'he de confessar que va haver un moment que tenia un lío en iPhones, iPads, iPods, pobals,
ja no sabia.
Bé. Ara ho tinc mig clar.
Jo tinc a la meva mà esquerra ara mateix un Android i a la meva mà dreta tinc un iPhone. Uh-huh. Els dos meus mòbils, eh? Però avui parlem només de l'iPhone. Parlem de l'iPhone perquè saps que va sortir al mercat l'iPhone 7. Uh-huh. iPhone 7 i iPhone 7 Plus, que se'n van acabar, que van ser tota una revolució.
Però em van dir que explotaven, no?
Bueno,
que
en fi,
els primers explotaven. Bueno, jo vaig veure no que notícies que havien explotat.
En fi, això a vegades passa per les temperatures, bueno, coses rares. En definitiva, és que dins de tot aquest món de tanta gent tornada boja per comprar-se un iPhone, doncs tenim una notícia que per molt que sembli mentira, és verídica. Que és que, doncs, un xino, una xina, la Mimi Yang, que ens perdoni per pronunciar el seu nom així, va comprar un iPhone a través d'internet, un iPhone 7. Ja que no saps què li va arribar, ara pensaràs, diràs...
Ella va encomanar per internet,
un iPhone 7.
Que comprem tots per internet, iPhone 7, lo va pagar, no?
Correcte.
I quan no ho va
fer, no ho va fer per la web oficial, ho va fer a través de, doncs, de segona mà o d'alguna cosa així, vale?
No.
I saps què li va trobar? Doncs va trobar un iPhone 4 i un iPhone 3.
Bé, un iPhone 7.
Un iPhone 7.
no era el dia dels innocents.
No era el dia dels innocents. És a dir, vigileu com ha arribat ja les estafes a través d'internet, en què va obrir el paquet i es va trobar una caixeta amb l'iPhone 4 i una caixeta amb l'iPhone 3.
Quina cara se te queda.
Clar, i a més havent pagat els diners del mòbil, no, clar. Doncs bueno, al final això doncs, suposo que en temes judicials s'haurà quedat pel mig, però bueno, tant de desig de tindre l'iPhone 7, allò que t'arriba a les teves mans, és que amb estos vídeos que a vegades veiem que et van a regalar allò que t'esperes i al final acaba sent una altra cosa, eh?
Sí.
Vull dir que al final acaba sent així. Per cert, que això de l'iPhone 7, una de les coses novetats que porta el mòbil és que no té connector d'auriculars. No em porta?
Els escoltes per l'altaveu.
Bueno, escoltes per l'altaveu, pots connectar els auriculars en cable si compres un adaptador del USB per entendre'ns, que és un connector especial de l'iPhone, o hi ha uns auriculars, que un dia en parlarem aquí amb Dami i amb l'Eva, que són inalàmbrics.
Uh-huh.
Que dius, què fas amb estos auriculars, no?
Primera...
No, no, perquè són d'estos de... Com de
clar,
com de...
No, no portes cable.
Però són, no són grossos, són d'estos xocotets.
Xocotets a l'orella i el telèfon i a la butxaca. Guard...
Sí, i en te'ls aguardes després d'estos auriculars. És una bona pregunta, després.
Com en te'ls aguardes? A la butxaca? Quan... En un bolset penjat?
No ho sé, hi ha massa...
Que deuen ser com dos tapets de l'orella, no?
Sí,
quan
exacte.
Taps de l'orella.
Com uns auriculars estos normals de botonet, de l'orella,
sí, sí.
Però sense cable.
Com taps de l'orella per no escoltar el veí.
Exacte. Què ha passat? Que a través de YouTube, doncs, moltes vegades fan d'aquests vídeos falsos o que per arruïnar una estona. Mm. I van agafar un iPhone 7 i li van fer un forat amb taladro a la part baixa. Per a traure un forat de connector. Tu creuràs que hi ha gent que ho ha fet, això?
Sí?
Sí.
Va.
Hi ha gent que ho ha fet?
No.
I està penjat a les xarxes socials, gent queixant-se indignada perquè ha fet aquest forat, pensant-se...
Però han agafat un taladro.
Sí,
no,
sí,
en sèrio,
sí, sí, sí.
Han agafat un taladro.
I han foradat, han agafat el mòbil i li han fet un forat, pensant-se
per
que allà connectarien els auriculars.
Per favor.
Clar, evidentment, imagineu-se, si l'han fet bé, potser encara el mòbil no s'hi funciona, però molts van dir que toca alguna part interior del mòbil i el mòbil enganya Déu, com diem aquí al poble.
No m'ho crec.
T'ho dic de veritat,
sí,
eh? Com
sí,
estàs
sí,
mirant
sí,
aquest
sí,
matí,
sí, sí.
Eh? Estava preparant
no,
el guió
no, que,
i,
sí,
i és veritat.
Per favor.
Ai, l'iPhone, tot això del món este, s'haurà de tornar a replantejar posar el forat d'auriculars. Què passa? Que volen fer aquests mòbils tan primers que, clar, el forat dels auriculars té una mida exacta. Llavors busquen coses més petitetes per a primar els mòbils, eh?
No, l'anar
en
amb
els
auriculars inalàmbrics, perfecte.
Doncs ara que parlem d'això, tu ets usuari de YouTube, mires bastant YouTube?
Sí.
Vídeos i cosetes. De fet, allà a YouTube trobes de tot, ja. No,
sí,
no.
Jo sí.
Doncs YouTube no vol perdre fil i què passa? Que, pues, bueno, cada vegada utilitzem més el telèfon mòbil, més datos, ens gastem els datos, ens quedem sense megues, aquesta frase que ja s'ha quedat molt habitual en el nostre vocabulari, i se n'ha inventat una altra.
Que busquem wifis, no? Per tot arreu buscar un wifi. Doncs
pues no.
No.
Que tu abans de sortir de casa, abans de sortir de la feina, abans de sortir d'un lloc on tinguis wifi, et guardis els vídeos que voldràs
bueno,
veure.
Bueno, però això ja me'ls descarrego.
Però de YouTube no ho pots descarregar tan fàcilment. Sí, has d'anar a pàgines web, descarregar-los i demés. Sinó que ells mateixos, el mateix YouTube, a través d'una aplicació que ha creat i que a les pròximes setmanes o mesos estarà 100% operativa a tots els països del món. Aquí a Espanya encara no ha arribat, però sí que està funcionant doncs, en altres països. Precisament a la Índia és un dels països on està funcionant, on s'ha ideat. És que tu diràs, vull veure aquest vídeo després, i se't guardarà el mòbil. Per a que quan surtes al carrer, per exemple, vas a passejar, doncs tinguis un vídeo o et puguis posar música, també hi ha molts de vídeos musicals, per tant, d'alguna forma tindrem aquesta facilitat perquè no caldrà baixar res, ho tindràs al mòbil, quan l'hauràs vist, doncs ja està.
Ja està.
I no caldrà gastar datos, que és molt important. No sé què diran les operadores,
o memòria,
eh?
O memòria.
Bueno,
memòria sí que en gastarem.
Tenim la targeta SIM, SD, i per tant allí podem guardar coses. Deixem un moment de banda tot el tema que he parlat de mòbils i aplicacions i tal, i t'he preguntat, tu ets de pizzas,
sí.
Tu truques i et porten la pizza a casa, la fas tu, què?
Soc més de fer-la jo.
Vale. Jo normalment, si menjo pizza, us la vaig a buscar i la menjo a casa. No soc d'aquestos que truca, aquestos que estan al sofà, a veure què toca, pizza, tal. No. Això a les ciutats és més habitual, també.
Alguna vegada també ho he fet.
Doncs
el... És que jo els joves...
Los joves, no?
Sí.
Fa més pes aixecar-se del sofà. Què passa? Doncs que el passat dissabte, com bé saps, Hi va haver Comitè Federal del PSOE, on bueno, va sortir tot el tema dels socialistes que vam comentar la setmana passada.
I per cert, has vist la meme que ja ha sortit la cara de la niña de Rajoy?
Sí, ja ha sortit la niña de Rajoy, correcte.
Ja se sap
correcte.
La cara de la niña
ja
de
sabem
Rajoy.
Qui és la niña de Rajoy. Molt bé, doncs en tot el que ha anat passant, no? La dimissió de Pedro Sánchez, la niña de Rajoy amb la cara de Susana Díaz, la presidenta andalusa, doncs tot plegat, ha marcat també amb alguna cosa per a riure. I és que què va passar? Per què parlem de pizzas? Doncs resulta que els que mentre feien aquest comitè federal, algú se li va acudir, anem a gastar-los una broma. I van trucar al Telepizza i van encomanar pizzas. Però això no ho va fer una persona, es veu que ho va fer molta més gent. Què passa? Doncs que van començar a arribar a les 10 de la nit les motos del Telepizza carregats de pizzas a la seu, que el primer pues, pensarien algú ha demanat una pizza, una cosa més lògica, per ser normal, no? Aquelles hores,
sí,
sopar i demés. Però clar, va començar una tal avalanxa de pizzas, i pensa que la gent això, clar, tu la pagues abans de que te la portin també, eh? Pot ser al revés d'internet i t'arriba abans. Què passa? Que el Partit Socialista doncs se va veure desbordat de pizzas. T'imagines estar allí a reunir, parlant aquí, comencen a arribar-te los pizzeros amb pizzas i pizzas i pizzas?
O jo si hi ha gana, bueno.
No, diria que no, clar, van arribar tan desbordats que van haver de dir que tornessin les pizzas.
Aquí hi ha gato encerrado.
I tot això sota l'atenta mirada dels periodistes que estaven fora de la seu de la calle Ferraz a Madrid, mirant, expectants de que sortiessin doncs, els polítics per agafar valoracions i per agafar comentaris. Vull dir que va ser una mica... se'n van riure una
mica. I les pizzas estaven pagades i les van tornar?
M'imagino que sí, claro. Van sopar bé els de Telepizza aquella
sí.
Nit, els treballadors.
Els periodistes que estan bé allà treballant.
També, van anar a fer el mosset, els hi van agradar la nit.
I no se sap la mai, no sé què hi havia detrás.
No, no se sap això.
No se sap si va ser el mateix
suposo que Telepizza ho sap, però...
O el mateix Pedro Sánchez, no? Amb la targeta blanc, amb la targeta blanc dels socialistes.
No ho sé, no ho sé, no ho sé, no ho sé això. I a què parlem de pizzas? Has vist la pizza de la setmana? Quina és? No ho has seguit? No mires premsa esportiva?
No.
No sé si els companys de la Patxanga ho van parlar el dilluns o
no
el tema.
No.
I és que ha sortit una pizza, o va sortir la pizza del forn, amb la cara de Guardiola. I la premsa esportiva sensacionalista
com
britànica...
La cara, a veure, no corris. Com amb la cara? La cara de Guardiola? La foto de Guardiola, diguem, la cara de Guardiola era una pizza?
No, era una pizza rodona normal,
sí.
Però tal com van quedar els ingredients i el formatge posat al forn, quan van traure-la...
representava
la cara de Guardiola. De fet, s'assembla bastant, eh? No hem de dir que s'assembla bastant a la imatge. El que passa és que, clar, que això sigui notícia a un diari esportiu, no deixa una mica...
M'assustes, eh? Si això és veritat, m'assusto.
Sí. Va sortir el diari Sunday Sport el passat diumenge, i per tant, i a més amb exclusiva posaven, eh? Pepperoni Guardiola, el títol de la notícia. I sortia, doncs, aquí un tio amb la caixa oberta, amb la cara de Guardiola. I bé, no res, s'ha fet viral veure la cara de l'entrenador del Manchester, doncs, bueno, en fi.
Sí.
Amb aquesta cara. Pizzas.
Sí.
Originals. No sé si això us pot passar mai en altres, però, bueno, pizza de pepperoni, pizza, doncs, amb la
pizza
cara de Guardiola.
Pizza Guardiola, que treguis la pizza al forn i que et sortia...
Ja que parlem de futbol, te n'has enterat del vídeo, per desgràcia, viral de la setmana? Hi ha dos.
De futbol he vist un àrbit que té amenaces de mort perquè és homosexual.
Correcte, això és un tema que ja ve molt recurrent, correcte. Però parlo d'una altra cosa i és que doncs, uns jugadors de l'Eibar van gravar-se mentre tenien doncs, relacions sexuals, per dir-ho així. A més,
se van gravar?
Tenien relacions sexuals, molt bé. Eren dos jugadors de l'Eibar i una noia. Què passa? Que aquest vídeo doncs, ha incendiat les xarxes socials, s'ha compartit... ha voltat per molts telèfons
però
mòbils.
Però és fortet?
És fortet, bueno, és fortet. Se veu explícitament cosetes. Què passa? Que, doncs, bueno, era un àmbit íntim i tal i no s'acaba de quedar clar qui és qui ho ha compartit, aquest vídeo. De fet, la dona que apareix al vídeo doncs, ha denunciat els dos jugadors i, doncs, qui hagi difós aquest vídeo podria tindre una pena de presó d'entre 6 mesos i un any de presó. Què passa, doncs? Que bueno, el club esportiu ha dit que no en parla perquè és de la vida privada. Els mateixos jugadors ja han emès un comunicat lamentant la situació, però clar, això ha donat molt d'enrenou. A la televisió se n'ha parlat als informatius, se n'ha parlat a la premsa i al final, doncs, si recordeu, l'Ovidio Hormigos fa molt de temps, regidora, anava a dir concejala del Partit Socialista, que també va tindre tota aquesta moguda dels vídeos gravats eròtics, doncs també en el món del futbol també l'hem trobat, a més amb cares conegudes, dos jugadors de l'Eibar, doncs bueno, que els han vist en plena feina.
Una foto també molt viral estos dies de, que ha sortit, que suposo que l'has vist, del concurs de castells, als Minyons, en dalt al Forre, donant-se també una besada, celebrant la victòria. També ha estat una de les fotos
però
més
això és
compartides.
Bastant habitual, eh?
Sí, i bonica la foto, eh? Em dedic, és bonica.
Això és bastant més habitual del que ens pensem, perquè bueno, dins el món casteller al final també és com una família, no podríem dir, i al final tot podríem dir que queda a casa. Aquest que hem comentat ara era un vídeo que s'ha compartit, que possiblement tothom no l'hagi vist i millor que no.
No, jo no l'he vist.
Però hi ha un vídeo, i sí, aquest sí, Fini, hi ha un vídeo que és el més viral, de fet, a hores d'ara, i potser ja han incrementat, porta més de 58 milions de visites en el vídeo oficial. No et dic aquells que peixen el vídeo i el tornen a posar. Uh-huh. Saps de quin vídeo et parla?
Ho penso, com de la pinya,
la maçana, la pinya i tal. Vols escoltar el Pen Pineapple Apple Pen?
Sí.
Va, escoltem-ho. Pipi, epi. I have a pen, I have a apple. Apple pen. I have a pen, I have pineapple. Pineapple apple pen. Pineapple apple pen. Boníssim, eh, Fini?
Xulíssim. I més si li veus la cara a ell de circumstàncies, eh?
Sí, tinc cares de circumstàncies. Se vol convertir en el nou Gamgain Style.
No sé si està, ho està aconseguint.
No sé si arribarà jo, eh? Tinc
no
els
sé
meus
si,
dubtes,
si vas veure un que vam fer els joves músics de la banda de la Cala.
Correcte, qui anava a comentar-ho, eh?
Dissabte, quan anaven cap a la trobada de bandes del Tebre, a l'autocar, una
van aprofitar
també.
I també el van,
molt xulo,
i el van gravar la, això que es diuen, bueno, doncs, aquests vídeos que surt una música i tu la imites.
Molt xulo.
Però de rèpliques, tantíssimes. I ahir
hem de fer una tu i jo.
Fer una aquí a la ràdio, alguna
no
cosa.
Jo, i els altres companys.
Hi ha versions, hi han fet versions.
Tots els companys.
Tu has passat bé, Fini, avui les xarxes socials?
Sí, sí. El que passa és que si volies estar tant temps, he remenat una miqueta, però m'has agafat... Passa, entra, però què parlem? Deixa anar, parlem. Dic, doncs parla tu, que t'agrada.
Això demostra que jo em preparo les coses, eh? Sí. Perquè per a parlar d'això vol dir que mos preparem les coses. Clar, tots no ho preparem tot, però sí que és veritat que a vegades doncs, les coses de la feina no permeten estar a tot l'equip habitual del programa al pleno apogeo.
Parlant de les xarxes, deixa'm dir-te que avui és el Dia Mundial del Somriure.
Aquí anava, fent somriures. I què passa en este emoticon, este emoji que m'has dit?
La intenció, hem de promoure una actitud positiva davant la vida, hem de somriure. La idea de crear un dia mundial va ser promoguda per Harvey Ball. Vale? Ell és qui va crear la cara de l'Smiley, que és aquesta careta grogueta, no? Amb els dos puntets als ulls. Uh-huh. La va crear el 1963 i el 1999 es va celebrar el primer Dia Mundial del Somriure. Però quan es va començar a fer popular? Doncs quan uns companys que treballaven, uns físics, a la Universitat de Carnegie Mellon, em sembla que es deia així, volien expressar entre ells l'estat d'ànim, com estàvem. Uh-huh. I van inventar els dos puntets i el parèntesi obert o tancat, no? Uh-huh. Després ja, proliferant els ordenadors, els missatges i tot, pues, es van anar fent tan populars aquests emojis avui en dia que estan coneguts per aquest terme japonès, l'emoji.
I sí, perquè dir-li emoticono sembla com massa llarg, no?
Sí, els emojis.
Tu no utilitzes d'això, sí, no?
Sí, m'encanten.
Sí, és veritat que a vegades quan sí, anem parlant del programa al WhatsApp sí que és veritat que sempre em van sortir.
Jo sempre em poso. I l'altre dia vaig descobrint una, perquè també vaig estar mirant de quan en quan surten. O les utilitzes correctament, la de la pija. No sabia jo que era la pija.
És que hi ha un diccionari sobre com utilitzar
sí,
els
sí, sí, la pija.
T'apuntaràs un altre dia a repassar les xarxes socials? Sí. T'ha agradat això, eh?
Si m'invites, però em prepararé.
Sí, no patixis. Doncs una abraçada als companys de turisme i recordeu, podeu participar en el concurs fotogràfic d'Instagram a les jornades gastronòmiques, que no ens n'oblidem, seguint el perfil oficial de turisme @turismeametlladema a Instagram i etiquetant les vostres fotografies amb hashtag ametlladema, hashtag peixblanc16. Has atet a peu, Fini?
Encara no. Este cap de setmana, si la salut m'ho permet.
Doncs aprofita el cap de setmana. Això han estat les nostres xarxes socials d'avui. Xarxes socials que avui hem fet, l'equip habitual del programa. Esperem la setmana que ve torna a tindre la gent de turisme. Anem a la pausa per la publicitat. En només 1 minut 30 segons seguim en directe aquí a la Cala Ràdio. Amb qui? Amb Mario Pons, un dels integrants de Los Sirgadors, que actuaran dissabte 15 d'octubre al municipi en la 32a Diada de l'Arrossejat. I també vermuts interessants amb Víctor Núria, amb el que parlarem sobre el submarí. Submarí, a més, amb creació catalana o espanyola, amb Narcís Monturiol, protagonista avui al tram final del nostre Sempre amb tu, publicitat. I de seguida tornem. Fins ara.
Dissabtes per la tarda, de 5 a 7, la 16a temporada compta amb un precís seguiment de les novetats setmanals dels productors d'avantguarda, tribut especial a la millor època de la música electrònica.
Els responsables de fusionar una col·lecció exclusiva DJ Rada i Gani DJ.
Els dissabtes, de 5 a 7 de la tarda, des de la Cala RTV 107.3, per internet, amb ametllamar.cat/lacalaRTV.
Dance Club, la
Metlla de Mar. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta la Cala Ràdio les nits de dissabtes i diumenges d'11 a 12. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, a la Cala Ràdio dissabtes i diumenges de 23 a 24 hores, sempre amb tu.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
I encarem ja la segona part del nostre Sempre amb tu, el temps de l'entrevista, temps que avui dedicarem a la música. Una música que podrem escoltar d'aquí uns dies, la setmana vinent, dissabte vinent, de la setmana vinent, parlem, el dia 15. Però això de que la setmana vinent tinguéssim un dia de parada entremig ens dificulta una miqueta que poguéssim explicar tot el que viurem a la Diada de l'Arrossejat la pròxima setmana. Per tant, hem avançat la qüestió musical avui divendres i avui descobrirem els artistes que ens acompanyaran en aquesta Diada de l'Arrossejat. Porten temps posant música al nostre territori i, a més, amb un accent, podríem dir que bastant reivindicatiu. Avui al nostre programa ens acompanyen Los Sirgadors.
Oliveres milenàries emigranen camions rovellats.
rutes de carretera ensenyant la xona de lents i aturats. El retrovisor de la frescora que s'il·lumina el sol de la luna. El penja d'un fil fibrós. El dia a dia és perillós.
Aquest és el blues de l'N340, una cançó escrita, un blues escrit pels Sirgadors i a més amb actualitat sens dubte rabiosa després doncs, que ahir es fes un nou tall a l'N340, una cançó reivindicativa que s'uneix a la protesta del moviment veïnal i que també porta una mica de l'accent que porten marcat els Sirgadors. Avui ens acompanya un d'ells, Mario Pons. Mario, molt bon dia.
Molt bon dia a la cala, com esteu, companys, companyes?
Gaudint d'un divendres que, si a més té sol que fa aquí la cala avui, tot i que diuen que plouria i que no plouria i que mil coses, si dissabte de la setmana vinent ens fa aquest temps, jo crec que gaudirem d'esta música que escoltem d'una forma...
I tant que sí, home.
Anem a posar una mica de fil...
I tant que farà bon temps.
Anem a posar una mica de fil a l'agulla, Mario. Anem a explicar una mica per a la gent, en una frase, què són los Sirgadors?
Bueno, los Sirgadors són los, diguéssim, mariners de riu. Quan un riu en calma xitxa, on no hi ha corrent, on no fa vent per a desplegar les veles, doncs, bueno, els Sirgadors, que eren els mariners del riu, doncs, baixaven del llaüt i estiraven d'una corda, que es deia la sirga. I alegòricament és la força que hem de fer tots per tirar el país cap avant, no? I, bueno, hem triat este nom perquè és molt, antropològicament, molt definit molt el nostre territori. I a la vegada pues, és l'acció de cap avant pues, bueno, la nostra identitat territorial.
Mm-hmm. Mario Pons, que li hauríem de dir també Beltrán de Perico.
Beltrán de Perico, sí. Bueno, és el nom artístic que vaig triar en el seu moment. Beltrán era Munyallo per part patern de la Cava i Perico, que es dia, bueno, seria Salvador, i Perico era Munyallo Joan de l'Ampolla. Los dos pescadors, un pescador de riu, l'altre pescador, diguéssim, de trasvall.
I també
en record d'ells, vaig dir. Mm-hmm.
Un nom que sens dubte ve a identificar, caracteritzar unes quantes arrels de territori, perquè amb este ritme blues, amb este ritme country, busqueu, no sé si unir la música americana del Mississippi amb la jota de les nostres terres, però sí que voleu donar una altra dimensió al folklore de casa nostra.
Sí, nosaltres ho veurem. Tenim molt de respecte a tota la feina que s'ha fet a Sara, a Terres de l'Ebre, a nivell musical. Tenim referents com, bueno, els vells cantadors com el Canalero, com els nous cantadors i renovadors com els Quicos. I nosaltres el que hem fet com a rockeros, que sempre hem sigut, pues, és ficar-li este toc, diguéssim, de country, de blues, de sireco, de cajun, bueno, tots els sons, diguem, del Mississippi. Intentem d'alguna forma viatjar pues, bueno, de la cultura fluvial ebrenca a la cultura fluvial de New Orleans, no? Uh-huh. I en català, això sí, i en ganes de fer un homenatge a tots aquests grans músics, tant d'una banda com de l'altra, dels nostres deltes, diguéssim, que, bueno, han donat color i veu al dia a dia, als nostres ports, als nostres camps d'arrossals, als nostres camps d'oliveres, i bueno, en fi, és un retrat social, no?, el que intentem fer a través de la música.
Mm-hmm. Perquè com apareix aquesta idea dels Sirgadors? Com us ho arriba, això? I us plantegeu un dia crear aquest grup?
Doncs pues mira, jo tinc un amic de tota la vida, que es diu Alfredo, que és de Barcelona, i bueno, de jovenets pues, havíem fet pues, lo típico que tots fèiem de jovens, no? Anar a la platja amb la guitarreta i en un parell de xiveques parlant entre amics, i cantar i passar-nos-ho bé, no? En aquell moment, doncs, bueno, érem molt joves i tampoc no mos vam prendre gens en sèrio, però 20 anys després mos vam tornar a juntar per a fer la banda sonora d'una pel·lícula. El meu ofici és documentalista, jo faig documentals per televisió. Aquesta pel·lícula es deia Sègula, era un retrat sobre el present i futur a l'economia del nostre territori. I en aquella pel·lícula vam ajuntar a Triviatge aquella sensibilitat, diguem, d'amistat i de ganes de fer territori i futur, i vam fer un parell de cançons que van ser la llavor d'un disco que va vindre després. Vam fer La Sola, vam fer El tros dels iaios, que és la banda sonora de la pel·lícula, i bueno, ja en aquestes dues cançons ja vam guanyar un premi Altaveu a la millor lletra, a Sant Boi de Llobregat, i bueno, no sabem com exactament. Vam fer cap també al Festival Tradicionarius de Barcelona, ens vam seleccionar, i ja ens vam engrescar i mira tu, vam fer un repertori, un primer repertori de 15 temes i vam començar a tocar per pobles i ciutats de tot Catalunya. Uh-huh. Va anar molt rodat al principi, la veritat és que sí.
Ara escoltàvem, estem escoltant de fet el tros dels Iaios per a començar també este temps d'entrevista, i deies l'Alfredo, el teu amic, Alfredo Cero, que és també el nom que ell s'ha posat d'alguna forma com alter ego, podríem dir. Valtros dos sou dos dels membres dels Sirgadors, però hi ha més gent darrere també.
Sí, ara mateix hi ha molta gent. Tenim diverses, diguéssim, formacions musicals, perquè, bueno, el tema de la banda original de Sirgadors són tots de Barcelona, que és on diguéssim va néixer el projecte, al carrer Llull del Poble Nou de Barcelona, on teníem el local d'assaig, però després, bueno, qüestions, diguéssim, de mobilitat han fet que altres músics del territori hagin entrat al projecte, i aquí tenim l'Eusebi, que és un diguéssim, un calero, és de Rasquera, però viu aquí a la Cala. Tenim el Genís, tenim l'Eduard, que és d'Amposta, tenim l'Enric, que és de Tortosa. Podem dir que, a part del Francisco, del Marc Torner, el bateria, i del Jaume Tauler, el baix, pues, bueno, tenim diversos recanvis que, en funció d'on temps surten els bolos, pues, toquen uns músics, i també de la seva disponibilitat, uns altres, no?
Per tant, ja que sou fixos, podríem...
Així funcionen les bandes. Avui en dia així funcionen les bandes.
Sou uns quants que sou fixos i uns quants que doncs van venint, però tots al final entenc que feu molta pinya en aquesta expressió musical, també, com dèiem, amb un accent reivindicatiu de territori. Mario, em deies, teniu un disc, que és La Terra Ensomiada, les cançons anem escoltant...
La Terra
doncs...
Ensomiada, que ha voltat amb La Terra Ensomiada. Mira, vam fer un Barnasans, doncs van seleccionar el festival en veu alta, també de Vilafranca del Penedès, doncs van seleccionar a la Fira Mediterrània de Manresa, en fi, van fer festes de Tarragona, han fet festes de Reus, així com a festes grans, i llavors també. A mi m'agrada molt també marcar el fet de que nosaltres som molt, gent molt propera, som molt de gent de peu i ens agrada molt tocar a pobles minuts. Per exemple, si vam tocar un poble de Lleida molt petitet, van quedar molt agraïts. Nosaltres el que ens agrada és això, fer cultura popular, uh-huh, i tocar en passes en gent davant, però també sent notar el calor del públic, no? I del públic proper. En el cas de la Cala, doncs, bueno, tinc molts amics, tinc família a la Cala, i em fa moltíssima il·lusió, doncs, vindré després de tants i tants anys de picar pedra per poder mostrar-vos tota la feina feta fins al moment, tant el camp del documental com el camp de la música.
El documental de La filla del farer, precisament, que també és obra teua, em consta, es va projectar aquest estiu aquí a casa nostra, i ara també volem deleitar-nos amb bona música dels Sirgadors. Recordeu, dissabte, dia 15 d'octubre, dissabte, dia 15 d'octubre, en la Diada de la Rossejat, en la 32a edició de la Diada de la Rossejat, des de les 5 de la tarda, a la Confraria Nova de Pescadors. Mario, deia, estem en un disc, que és el de La Terra Ensomiada, però esteu treballant ja amb un nou disc.
Sí, estem a poc a poc bogant a ritme, i tots a una.
El ritme que podeu, suposo, sense, clar.
A ritme vol dir que, bueno, que no volem, diguéssim, fer més força de la que podem fer ara mateix. El món de la cultura, tots sabeu que està molt tocat, tothom parla de les retallades de sanitat, d'educació, però realment ningú parla de com està, diguéssim, la producció cultural al nostre país nostre, Catalunya, uh-huh, i és molt complicat. Vull dir, sense l'ajuda dels públics, de la gent, patros, que mos compreu els discos, que viniu als concerts, que mos apoyeu moralment, que esteu allí, diem-mos, viniu a tocar als nostres pobles, pues se fa molt complicat, pues, bueno, gravar. Però tot i pues, a poc a poc, a base de fer concerts i anar fent racó, com diuen els vells, pues anem gravant temes, i un d'ells és Entre mosquits i tabancs. És una idea, un tema tradicional que ma tia Pepita, germana de mon pare, pues, bueno, me va suggerir. És un tema de lletra popular del Delta de l'Ebre, i fa un retrat de com si vivia pues bueno, entre cometes, entre canyes i barro, no? Com la sèrie aquella.
Aquí el tenim, aquí el tenim, Mario. L'escoltem una mica, l'escoltem una mica.
En un arellucca vas, pintàvem la Rosalera, on vivia la gent d'abans, on vivien de temps i citaven.
I és aquest el nou tema que heu creat, Entre mosquits i tabancs, Mario.
Sí, és un folk rural, bueno, molt vinculat a la versió original d'esta cançó, que surt al videoclip al principi, Matia cantant-la. Si mireu a YouTube, us la podeu escoltar. Uh-huh. I, bueno, nosaltres m'ho hem inspirat molt en bueno, m'agradava molt Bob Dylan, i el Bob Dylan elèctric, i en fi, esta harmònica que sona és el company Alfredo Cero, i bueno, pues, la veritat és que ens ho passem molt bé, és una cançó molt tendra i molt bonic, molt bonica, molt de felicitat, diguéssim, de viure en harmonia en l'ambient i en la natura, no?
L'escoltarem dissabte de la setmana vinent, Mario, esta?
I tant que sí, home, i també escoltareu Bella Mar, que és una cançó que està inspirada en el món dels pescadors, uh-huh, a Vela Llatina, d'abans que entrés el motor, no?
No mos dona temps en tan poc temps de posar totes les cançons, Mario, també ho hem de saber.
Bueno, el dia 15 ho teniu fàcil, diguéssim.
I a més així també deixem el cuquet perquè la gent que vingui a la confraria nova de pescadors pugui escoltar també el vostre repertori en directe, en viu, i per tant també pugui gaudir de la vostra música. Mario, ho hem de deixar aquí, se'ns acaba el temps. T'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat des de la distància i bastanta distància. Avui divendres el nostre,
sí,
sempre amb tu. Ens retrobem dissabte 15 a partir de les 5 de la tarda a la confraria de pescadors de la Milla de Mar, i els nostres oients es queden escoltant aquest tema, el nou, Entre mosquits i tabancs. Gràcies, Mario Pons, els cirgadors.
Records des de Grècia, des del camp de refugiats de Filipiada. Records.
Tenien una pallera per a criar quatre pollastres. Tenien rall i gamber per a pescar els desaigües i així poder fer un suquet. Anguilot en cau granotes, com vivien la gent d'abans, com convivien la gent d'abans, que se'ls menjaven los bitxos, mosques, mosquits i tabans. Convivien la gent d'abans, convivien entre mosquits i tabans. La gent d'abans, que se'ls menjaven los bitxos, mosques, mosquits i tabans.
I arribats en aquest punt del programa i de la setmana, no hi ha millor forma d'acabar-la que fent un bon vermut amb Víctor Noria. Víctor, com estàs?
Molt bon dia. Molt bé, molt bé. Ha estat bé. Ahir mos va ploure un poquet, ja vas veure,
Bueno, aquí la cala no va ploure tant com potser altres llocs,
Ah, no?
Aquí, quan diu que plou a tot arreu, no plou, i quan diuen que no plou, aquí plou i amb ganes, a bots i
barals. Ah, doncs bueno, és que ahir no vaig estar per aquí, però ahir on estava jo sí que va ploure. Sí que va ploure.
Bueno, no molt lluny del cap del terme.
No.
Víctor, la setmana passada vam estar parlant de Sòcrates i vam llançar un repte que has volgut complir.
Sí.
Ahir el programa, abans d'acabar, deia... Va dir Víctor que vindria algú i no me'n recordava. I ja m'has trencat els papers, els esquemes, aquest matí quan m'has dit parlarem de tal persona, perquè ens proposes submergir-nos.
Sí, avui ens submergirem sota l'aigua.
Amb qui?
Amb Narcís Monturiol.
Narcís Monturiol, per tant, és el nostre protagonista d'avui als Vermuts Interessants, que el nom li sonarà a molta gent, però potser molta gent ara dirà, ah, Narcís Monturiol, això em sona de llibre... Res de tot això, eh? No, si diem que ens submergim, no pot ser massa literatura, eh?
No.
Ah, una cosa em sembla que té, alguna cosa.
Algo té.
Però no és pas de novel·la, eh?
No. Són ensajos. Aquest home va ser molt... També va pensar molt, aquest home. Mare meva, no parava.
També va pensar, sí, pensava. I a més, també no van condemnar res.
No.
Però...
Però quasi a punt.
Però també era una mica revolucionari, podríem dir. Eh. O que tenia idees més revolucionàries. Parlem de Narcís Monturiol.
Sí.
Qui és aquest home?
Pues Narcís Monturiol i Estarriol neix el 28 de setembre de 1819 a Figueres. I mor el 6 de setembre a Barcelona el 1885. Es coneix per ser l'inventor del submarí, l'Ictíneo. O sigui, anem a fer dos. L'Ictíneo 1 i l'Ictíneo 2. És igual que Tiburón 1 i Tiburón 2.
És a dir, a més, s'ha de dir que és el primer submarí que es propulsa sense aire.
Sense aire, correcte.
Que és la novetat, diguem-ne. Fins aleshores això no existia, llavors... És el primer... No, és el primer submarí.
La novetat era el submarí.
Però vull dir que és una història feta a Catalunya, a Espanya, podríem dir-li,
sí.
I que això era una novetat també de l'època, un reinvent, no?
No. Que va inventar el submarí.
Ah, és l'invent directament.
Sí, va ser el primer que es va afonar. Este va fer el primer submarí.
Vale.
I llavors, pues, bueno, però abans de fer el submarí, pues, va tindre moltes ocupacions. Va ser inventor, enginyer, impressor, editor, intel·lectual, pintor i polític. Intel·lectual també, abans també era una feina.
Ara, feina intel·lectual.
Ara no.
Ara ja tenim pensadors per tot arreu, no?
I tant,
que, que pensa i sobretot que parla. Inventor d'aquest primer submarí...
Sí. És l'inventor del primer submarí tripulat i impulsat per una forma...
Anaeròbica.
Ahí està. Tenia un motor químic anaeròbic anomenat Ictíneo. O sigui, el motor s'anomena Ictíneo i el submarí agafa el nom del motor, que es diu Ictíneo.
Molt bé.
Va néixer a Figueres al seno d'una família menestral. Que me pots dir tu que és menestral? Bueno, potser és un... No ho sé.
Ni idea.
I el seu pare era boter.
Vale.
Però no de botes d'estes de cuir, sinó sí. de botes de fusta.
De fusta, vale.
De fusta. Llavors, o sigui, que ell, aquesta forma, la va utilitzar per a fer el submarí. O sigui, si tu et fixes a la rèplica que hi ha... Té forma de bota, el
submarí. Una rèplica que està a Barcelona, al Port Vell. Per tant, molt coneu. Si heu passat mai per allí, aquell submarí que hi ha fet amb fusta, doncs
sí,
és la rèplica de l'Ictíneo.
Sí. I llavors, pues, bueno, va utilitzar el que sabia del seu pare que li va ensenyar a fer botes, pues, la va utilitzar per a fer el primer submarí. A veure, la rèplica que hi ha al Port Vell és l'Ictíneo 2.
Que és la segona versió que fa.
Sí, correcte. Ja era l'evolució, com los Pokémons.
Aquí sí que hi havia l'evolució, per tant.
Sí,
clar, jo el tema de submarins no ho domino, eh? No ho toco, per tant, hauràs d'explicar moltes coses.
Sí.
Però tu saps una cosa? Jo que me documento, en pocs minuts, perquè quan me dius les coses sempre és a última hora, però em documento, és que Narcís Monturiol va començar estudiant Medicina.
Sí. I ho va deixar.
I després es va posar amb dret.
Okay.
Amb dret.
Amb dret, sí.
Derecho.
Sí, però mai va exercir de...
Correcte, tot i que es va llicenciar. Mai va exercir. Suposo que també això, tot el tema de les lleis, també li va vindre tot el món polític,
correcte,
el món intel·lectual.
Sí, va ser molt...
I va dir vindre per esta via.
Sí, també va fer moltes... Va ser fundador de moltes revistes així subversives per a l'època, que eren bastant comunistes i tot això. I sobretot una que es diu... Wow, espera't un segon, que ho tinc, eh?
La Fraternitat.
Que la va formar el 1847, i després va fer també una revista especialitzada per a dones, que es diu Madre de Família, i després una altra, que era per als homes, però també per a, o sigui, més tipus polític, que es diu Padre de Família, com a la sèrie de televisió de dibuixos animats.
A més, hem de dir que aquesta revista que comentaves, la Fraternitat, el govern li va tancar.
Sí.
I es va tindre que exiliar a França.
Sí.
Segur que això recorda a molta gent més en anys posteriors, que és això d'exiliar-se a França. Imagineu-se ja, el 1848, Narcís Monturiol va haver-se d'exiliar. A més, ell va estar, com deies, una activitat molt dedicada a revistes, a premsa de l'època.
Sí, sí.
Posava les seues idees molt republicanes,
correcte,
molt d'esquerres plasmades. I a més...
I el que va passar després...
Sí,
que,
sí.
A veure, quan va formar o va intentar formar la revista Padre de Família, el govern no li va deixar. Llavors ell, super, super deprimit, se va exiliar ell mateix a Cadaqués.
Se'n va anar a Cadaqués.
Sí, i després allí a Cadaqués, ell va, perquè se veu que a Cadaqués s'extraïa corall,
sí,
cosa que no ho sabia. O sigui, això també va bé perquè vas llegint coses i dius, ostres...
I et vas culturitzant una miqueta, no, habitualment.
I llavors es veu que a Cadaqués hi havia corall i va veure com extraïen el corall, que era super difícil de fer i molt perillós, i va tindre la idea d'intentar fer o construir un aparell que pogués anar per davall de l'aigua.
Clar, llavors... perquè era una tasca complicada en aquella època recollir el corall. Penseu que el 1850 i pico, doncs clar, no
vapor.
Estem parlant del dia d'avui, no? Estem
no,
parlant
no.
d'aquella època. La gent es submergia...
A pulmó,
de dies, a buscar el corall, clar.
I cada vegada més fons, fins que van dir que no devien de poder arribar, o si arribaven, la meitat la pagava. I després va fer el submarí,
uh-huh.
I després, la primera prova va ser al Port Vell de Barcelona, el 1857, i la immersió va durar 2 hores i 20. O sigui, que per a ser la primera inversió durar 2 hores i 20, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, eh? Ho va fer més davant de molta gent, això.
Mm.
Tot i que, va fer moltes proves abans, tot s'ha de dir.
Sí.
I va ser el que es va batejar... O sigui, tínio, realment vol dir barco peix.
Sí.
Vol dir barco peix. I, ho va fer una exposició pública i déu-n'hi-do, eh?
Mm.
2 hores i 20 minuts a una profunditat, tot ho hem de dir, de 20 metres.
Home, però...
I, clar, vèrem...
Quantes atmosferes són 20 metres?
No són moltes.
Són 2 atmosferes més, o sigui, estem a...
No és molt, realment, ara m'ho sembla que
a
poc, perquè...
3.
O 3 atmosferes. Clar, si això ho domines, Víctor, si no ho
tinc, sí, claro.
ho tens per mà. Jo no ho tinc tant per mà, però bueno...
Són 10 metres, una atmosfera.
Nosaltres sols podem baixar 7-8 metres perfectament, o 5
sí,
metres,
sí,
a pulmó. Per tant, tampoc no és que sigui una cosa... molt més enllà, és el doble, una miqueta més...
Sí, però 8 metres pots estar 20 segons.
Claro,
Estos van estar 2 hores i pico, saps?
Sí,
allí
sí,
de guai.
Sí, sí. Per tant, un bon invent.
Home, clar, clar. Després el que va passar, va fer diferents proves més i la gent cada vegada anava més a mirar-lo, a veure com va, o sigui, que va despertar molta atenció pública, no? I tanta va despertar que Isabel II... Aquí és el que m'han ficat, Isabel II, que no deu ser la catòlica, suposo. O sí. No, home, no, que és del 1400 i pico. Pues,
Isabel II.
Es va veure forçada a fer... A dir-li que li pagaria un... Com se diu això? Li donaria quartos per a que pogués seguir
seguint
fent...
Seguint davant amb les investigacions,
sí.
Molt bé.
Però aquests calés mai van arribar. I al 1867 va tindre que l'empresa de Narcís Monturiol va fer fallida i després ja, a partir del 1873, el 1868 va retornar a la seva activitat política.
Molt bé.
El 1873 va ser director de la Fàbrica de la Moneda i Timbre Espanyola. O sigui... A tot això ja del submarino
dir,
ja estava oblidat.
Ell va fer el submarino Ictinio 1, l'Ictinio 2...
Sí, va ser un fracàs.
Mai cansat,
sí.
I me'n vaig.
No, mai cansat, no, que no li donaven quartos. I com no li van donar quartos, doncs lo que passa en tot aquí. Que aquí tenim les idees i després les fan uns altres. O sigui, tipus americans i tot això, no?
Molt bé.
I, ell va seguir la seva vida i ja t'ho he dit, el 1873 va ser director de la Fàbrica de Moneda i Timbre Espanyola i el 1886 va patentar una màquina de fer cigarretes. Ojo, eh? Se devia d'enrotllar ell solet, allí de guais i, vinga, devia de fumar, aquest home.
I més coses.
Què va fer?
Diu, uns piensos per a conills fets a partir de madera de sauce.
Ah. Això no ho tenia.
Un procediment per fabricar sabó en fred.
Sí, això també ho... Sí.
unes soles de sabates sintètiques.
Sí, les que portem avui en dia tu i jo.
Una cola líquida per a fusta.
Sí.
Què més, què més?
Deu ser la cola blanca esta de carpinter.
De fuster. El betum per a les sabates també, per exemple.
Uh-huh.
Bastant de cosa de sabates. I deia també una cosa...
Saps per què? Saps per què això de les sabates de la cola i tot això? Perquè quan se ficava l'ictinio hi havia humitat i se li empapava tot. I va dir, aquí tenim que mirar a veure què passa.
Tenim que mirar què passa, no? I també una cosa molt interessant, que és un projecte de tramvia. I saps on?
Sí, ho sé, però dis-ho. Va.
A Tarragona.
Sí, no...
Un tramvia funicular.
Era un transformer.
Això vol dir que passava de terra a l'aire.
A l'aire, era un transformer. Sí, sí. I però això segur que no li van aprovar,
home,
tampoc.
Realment vols dir que això no era pujar a la Rambla i fer cap baix al Miracle? Alguna cosa així havia de ser, eh?
Pot ser, sí.
Perquè clar, per a baix al Miracle tens una feinada.
Pues si ho haguéssim fet, increïble, eh? Perquè les escaletes aquelles per baixar per a baix...
Bueno, ara Tarragona faran un pas per sobre... I
sí o què?
Sí. En principi estan treballant.
Estamos trabajando en ello.
No, doncs aviat... Ara que diem això, i em recorda a la política, saps que va ser diputat a les Corts de la Primera República Espanyola?
Sí.
La Primera República Espanyola, parlem del 1873.
Déu-n'hi-do.
Abans de ser nombrat això director de la Fàbrica de la Moneda, ell va estar... diputat per Manresa, uh-huh, a les Corts Constituents de la Primera República Espanyola. A més, era membre del Partit Federal. Com dèiem, molta política a la seva vida, han parlat moltes coses vinculades amb la política, però ell sol no va ser, tot i que va ser inventor d'aquests submarins, ell tenia un gran amic, uh-huh, militar, que uh-huh, va ser un gran amic, que li va ajudar moltíssim també en aquestes creacions, no, Víctor?
Ah, sí, però este se m'ha passat, no sé qui és.
Isaac Peral.
Ah, era militar, Isaac Peral.
Bueno, era un també militar, sí, de les esferes militars,
uh-huh,
i va ser, bueno, també dels pioners en aquest tema de la navegació submarina. De fet, el projecte de l'Ictinio 2, per a Narcís Monturiol, totes les instàncies militars, altres instàncies militars, també amb Isaac Peral, estaven molt interessats per tot el que,
home,
militarment o guerrillerament podria ajudar,
el temps
ha
donat la raó. El temps li ha donat la raó a aquest home.
Bueno, hem de parlar de quan Narcís Monturiol marxa,
mm-hmm,
i hem de dir que mori arruïnat.
Sí, tota aquesta gent que té una vida super heavy, normalment solen acabar fets pols i arraconats. A mi el que m'ha agradat, o sigui, m'ha agradat, una cosa que m'ha fet xim-xim,
pensar,
és que va néixer al setembre i va morir al setembre. Va ser un conjunto...
Sí.
És normalment...
S'hagués esperat 22 dies 22 més i hagués fet clavat.
Cataclop.
Eh?
Sí, hagués fet el...
El bingo.
El bingo.
Hem de dir dues coses.
Una.
Curiositats. Una, que del seu treball en queda un llibre. Ell va publicar... Millor un llibre. Uns assajos.
Sí.
Uns assaigs en el qual ell explica... Doncs tots els treballs de desenvolupament i d'idees que van a tenir a la creació del fallit, podríem dir, Ictinio 2, un cop, doncs, com abans ens ha explicat, al no rebre pasta, no tindre subvenció, avui en dia són subvencions, doncs ha de desmantellar el projecte, i es diu Ensayo sobre l'arte de navegar por debajo del agua. Per tant, un assaig que explica una mica també de la història o de la feina que Narcís Monturiol va fer. I l'altra és que l'any 92 es va fer una pel·lícula.
Sí, crec que l'he vist.
Una pel·lícula biogràfica sobre la vida de Monturiol, que es diu Monturiol, el senyor del mar.
Pensava que era Monturiol divino tesoro, però no. És Monturiol, el senyor del mar.
Bé, ja veus tu, no?
Déu-n'hi-do. Aquesta gent... És que abans no hi havia res inventat. Era més fàcil inventar coses.
Quan parlem... Clar, hem parlat de que aquest home va fer moltes patents, també, no? D'idees d'aquestes, no? De màquina per fer cigarretes, que, bueno, que avui en dia això ja...
Això ja...
Més o menys ja ho porta per mà, no? Però en aquelles èpoques s'han de pensar que parlem del segle XIX.
Sí.
1800, de que és el 1800, qualcosa era complicat. I quan parlem dels inventors de l'electricitat, parlem dels inventors... I totes aquestes coses, no, per arribar a pensar que a casa nostra també hi ha inversors de coses com el submarí importants. Ara m'ha vingut una cosa al cap, Víctor, que l'hem de solucionar abans d'acabar la
sèrie. Ai, Déu, dis-me.
I els Beatles, el Yellow Submarine, a què nassos ven? Com ve això?
Això va ser una... T'ho dic o no? Això va ser una minjada d'àcid que van tindre i ja està, home. Bé... Que sí. A veure, el que diuen dels Beatles és que mai se van prendre res per a compondre. Una vegada, aquell que es va morir 3-2-1, com si diria aquell. 3-2-1! No. Aquell dels 40 principals, no? Aquell que no. Bueno, pues aquell deia que un LP sí que van tindre amb coses psicodèliques, no? Sí. Però no ho sé, no ho sé. Pues pot ser també per al Narcís Monturi, el Yellow Submarine, perquè, a veure, l'ictinió és de color fusta, color marronet claret, pues, bueno, també podia ser un Yellow Submarine.
Sí, van posar una capa de pintura pel damunt i... No, ho dic en sèrio, perquè, clar, és que si parlem de... A vegades, quan busquem una cosa, submarí, li busquem una cançó, la cançó és Yellow Submarine. Per tant... Potser l'Ixinio era groc i no ho sabem, eh?
També.
Tot i que em sembla estrany, per la forma de creació, no sé si li va fer una pintura abans, però sabia també coses de pintures i
sí,
tal, eh?
Sí, potser antes l'Omini era groc, en vez de ser carabassa.
En fi, avui hem parlat d'una persona important, rellevant en el tema, doncs, per un costat, el tema de la política. Persona destacable en el tema de la política, també en el tema de la premsa, però sobretot pel tema del submarí. El primer submarí, diguem-ho bé, que es va tripular amb un motor de propulsor sense necessitat d'aire. Narcís Monturi, el protagonista, avui els vermuts interessants, que és, com sempre, mos enrotllem, Victòria, aquí no traiem... No. Ah, suposa que alguna cosa clara li haurà quedat la gent, si no, anem malament.
Lo de la màquina de fer cigarretes.
De fer cigarretes. Ja escoltem, la setmana vinent, què parlarem?
No ho sé de què parlarem, però parlarem d'un personatge proper. Perquè, com bé vas dir, personatges propers, doncs farem personatges propers.
Bueno, també pot ser llunyans, no passa res.
No, però... llunyans en el temps, propers de...
De que siguin prop de casa nostra.
Sí, correcte.
Bueno, pensarem esta setmana, a veure què és el que ens pot sortir. A gaudir del cap de setmana, anirem a fer algunes tapetes este cap de setmana per aquí al poble.
Ui, este estat no podré, perquè jo el dissabte vaig a... Tinc bolo, sí, a Sabadell.
Bueno, doncs, Sabadell...
Malapeny.
Terrassa...
Malarrassa.
Bueno, refrany per acabar els vermuts interessants. La setmana que ve pues, farem un tasset de rossejat. Víctor, bon cap de setmana, fins la setmana vinent.
Igualment, que vagi molt bé.
Víctor Noria, que tornarà el divendres vinent. Fini, hem de marxar de cap de setmana, no sense abans, com sempre, repassar els nostres apunts locals, l'agenda del cap de setmana.
Ruta de tapes, jornades gastronòmiques de l'arrossejat amb el peix de la llotja.
És de cap de setmana, tu t'estrenes ja? Espero que sí,
Espero que sí, espero Vinga. Que em trobi bé perquè... De
bueno, de
menja
de menja igual,
De fet, te confesso que faig un pont i està dijous que ve...
Això ho hem de parlar després,
Tinc festa, me cuidaré la veu, faré bondat. Tapa blanca, 2,50 €. De fet, dilluns presentarem el Sempre amb tu...
Al Club de Gastronomia, la Ruta de Tapes.
La Ruta de Tapes. Hi ha moltes tapes, noms simpàtics, com la... No en nombro cap. Bueno, 2,50 €.
Un dècima, vale, sí.
2,50 €, tapa blanca. Menús gastronòmics també de l'arrossejat, els restaurants associats, que en vàrem parlar esta setmana Sempre amb tu. A banda d'això, hi ha partits de futbol al Camp de la Cala. Repassem el calendari demà dissabte. Són els partits només que es juguen al poble. A les 11, l'Aleví B, la Cala Sant Jaume. A les 11:15, el Benjamí, Ametlla Mora. A les 12:30, l'Aleví A, la Cala Perelló. A les 12:30, el Benjamí Llobarrets, la Cala també Perelló. Per la tarda, a les 6:15, futbol sala, en aquest cas és el poliesportiu La Cala Mediterrani. I el diumenge juga l'infantil a 11:45, també a casa, contra el Jesús i Maria, i a les 12:30 el juvenil, La Cala Gandesa. Per la tarda, quarta catalana, a les 5, La Cala contra l'Amposta B.
Són els partits de futbol. Hi ha algun apunt, algun comunicat finit interessant per destacar?
Comunicats en recordar els que hem anat dient aquests dies, que ja poden presentar els quintos i es poden presentar els nascuts al 1997. També les entitats poden presentar les pubilles. el canvi d'ubicació de les oficines de Qualia. Han passat ara al carrer Pau Casals, al mateix carrer, però més amunt, al carrer al número 24. També una important reunió de l'AMPA, de la Llar d'Infants, que serà el dimarts, i ho recordarem la setmana que ve, dia 11. També la setmana que ve continuen. Recordar a tots els que vulguin participar al concurs de la Rossijat que poden fer la inscripció a l'oficina de turisme, al Parc del Bon Repòs. I recordar aquest curs de coques salades èxit.
Èxit. Sí, sí, correcte, èxit.
I n'hi haurà un altre programat, o se n'ha programat un altre, pel dia 18, hi ha inscripcions obertes, i que el 17 comença un curs d'auxiliars amb vivers i jardins.
També en vam parlar aquí al Sempre amb tu, amb la regidora de Formació i Treball, i també amb la tècnica del telecentre.
Felicitar avui a totes les Rosers, a sí, totes les Xaris, una celebració que era el 8 de maig, però avui es va guanyar la batalla de Lepanto, el 7 d'octubre, i el papa llavors, Gregori XIII, va dir que va ser gràcies a la Mare de Déu del Roser, de la qual n'era molt devot, i que va fer? Va traslladar la festa al dia d'avui. I què va passar? Que diuen festes canviades o festes traslladades, festes esgarrades. N'hi ha que són del maig i n'hi ha que són de l'octubre.
Felicitats per a totes elles. Dilluns hi tornarem sense la fini. Tornarà dijous després d'aquest 12 d'octubre. Dilluns al Sempre amb tu. Què tindrem? Absenta convidat Vicent Boquera. Entrevista parlant de Sócrates, teatre a la Cala i el Club de Gastronomia. La ruta de tapes. Bones vacancetes.
Gràcies.
Tornem dilluns. Bon cap de setmana.